entrem al Cinema Paradís, com sempre, hi trobem a Jordi Orno. Jordi, bon dia, bona hora, benvingut.
Hola, molt bon dia i ben retrobat.
Exacte. La setmana passada no van coincidir i aquesta setmana doncs, ens tornem a trobar en aquest cinema i el que fem dintre el cinema doncs, és parlar de cinema. Tenim les estrenes per una banda i també algun que altre tema que sempre doncs,
parlem amb en Jordi. Sempre te prepares per sorprendre. Aquesta setmana has tingut 15 dies per preparar-te.
Ostres, 15 dies. Mira que tenia diversos temes, eh? Però tenia un que volia...
Més de 15 dies, perquè la setmana anterior, que hi havia la Setmana Santa...
És veritat, doncs clar,
o sigui que
la Setmana Santa...
Has tingut dues setmanes ben bones per preparar-te...
Però saps que no... És allò que no hi penses...
Setmana Santa no hi vas pas pensar.
No, la Setmana Santa hi ha altres activitats i estàs pendent del que te toca fer, i les altres... A vegades sí que dius, ostres, el que passa que saps què passa? Penso't un tema i a vegades no me l'apunto.
Oi, a vegades ja el tens guardat, perquè alguna vegada n'ha sortit un altre de res, així sense voler, i el que tenies pensat, doncs, te l'has reservat.
Sí. Jo l'última vegada vaig dir, tenia un de pensat i...
Això estava pensant.
Aquí en tenia un altre, però recuperaré el que tenia pensat, eh? Jo el que tenia pensat parlar aquell dia que te vaig dir que tu me vas proposar un, que no sé què vin, ja no me'n recordo de què vam parlar, perquè ja... Jo dic, no, que convé parlar d'això, no? I dic, home, sí que és veritat, en tenia un altre pensat, però d'això. I un dels temes que no sé si n'hem parlat aquí, i jo crec que són persones que no tenen gaire reconeixement i fan una feina bastant important dintre el món del cinema, que potser l'acadèmia els hauria de premiar alguna vegada, són... els especialistes.
Ah, sí senyor. No,
aquest el tenia pensat, però parlar dels especialistes de cinema.
Doncs sí que és veritat, els especialistes i dobles.
Especialistes i dobles.
Perquè, esclar, hi ha els especialistes que són els que doblen l'actor en les escenes de risc, majoritàriament, evidentment, i llavors hi ha els dobles que qualsevol circumstància, digue-li amb escenes... en què no és necessari que es vegi massa l'actor, llavors bé, solen fer, fan servir un doble que en aquells moments doncs, dona el pego, per dir-ho d'alguna manera, i l'actor en aquell moment doncs, no reposa, per dir-ho d'alguna manera. I en canvi doncs, hi ha escenes ja més compromeses en què no necessàriament són d'acció, però llavors són els dobles de cos,
sí.
Dobles de mans,
també ho he vist.
Sí. Dobles de cames, dobles de cos sencer, actors i actrius que això de treure's la roba no els va de saber. I llavors tenen el seu doble per segons quines escenes. Hi ha una pel·lícula de Brian De Palma, si no recordo malament, que es deia Doble Cuerpo, on es tocava aquest tema... es tocava tangencialment perquè doncs, era un thriller de suspens, però que això del doble de cos en segons quines escenes estava molt present a la pel·lícula. Bé, o sigui, dobles per una banda i especialistes per una altra. I aquí hauríem d'afegir-hi també els dobladors, que en certa manera,
també,
són també uns dobles dels actors originals de la pel·lícula.
Sí, del dobladors crec que ja n'hem parlat
ja
alguna vegada,
això,
però d'aquestes persones que fan això, d'aquests els dobles amb escenes de risc i d'aquests els especialistes d'escenes de risc, els dobles, això, sembla estrany que l'acadèmia no... les diferents acadèmies de cine no hi hagi posat... Hi ha tant d'apartats que dius... Per què? Però aquests, ostres, també...
Diria que estan englobats dins de l'apartat de l'Òscar dedicat a la direcció de producció. La direcció de producció és... que ara ja engloba també la direcció artística i engloba molts d'aspectes tècnics que formen part de la producció de la pel·lícula. El càsting, els directors de càsting tampoc tenen el seu reconeixement específic. Per tant, tot això jo diria que està englobat dins d'aquest paraigua que n'hi diuen la direcció de producció. Ara estic parlant de memòria, perquè no exactament te sabria dir què són els aspectes que entren, a part d'aquests quatre que ja sabem, que formen part de la direcció de producció. però sí que és veritat que en una pel·lícula que l'espectador no nota és quan l'actor no hi és. El que sí que sabem és quan ens expliquen que l'actor és el que fa totes les escenes de risc.
Hi ha actors que sí que els agrada fer-ho tot, eh?
Exacte. I llavors, això sí que està especificat molt. Inclús Jackie Chan és un actor especialitzat en posar al final de les seves pel·lícules les escenes de risc que ell mateix ha fet amb les preses falses. Que es fot unes nates impressionants. I, en canvi, doncs, bueno, i això s'ensenya en els finals de les pel·lícules. Normalment la de Jackie Chan sol passar a on es veuen les preses falses que ha fet ell, doncs mira, en les baralles, en els salts i en tot el que fa. Per tant, això sí que s'especifica quan l'actor fa... En Tom Cruise també és un especialista en fer-se a ell mateix en l'última entrega de
Missions Impossibles,
quan, si heu vist la pel·lícula, fa el salt entre dues cornises, doncs amb una de les preses es va quedar curt i
aquí hi ha el perill.
No sé si es va enfonsar un parell de costelles perquè al quedar-se curt la cornisa va picar. Clar que ell va lligat amb un arnès de seguretat, però clar, per molt arnès de seguretat que hi hagi, el petit cop amb l'embranzida que portes, doncs et pot... I després, malauradament, els que s'han mort fent escenes de
casos així,
i que, bueno, en fi, que és una feina d'alt risc.
Exacte.
que té
és ben dit.
Sí, és una feina d'alt risc i que té, doncs, bueno, una sèrie de stunts. Si mireu, quan veieu els títols de crèdit, especialista, surten els títols de crèdit de sota el nom de stunts, que i en allà doncs hi surt una quantitat de gent impressionant. Bueno, una quantitat de gent impressionant com surt una gran quantitat de gent amb qualsevol pel·lícula, sobretot amb aquestes superproduccions. Els Venjadors Endgame, bueno, a qualsevol pel·lícula d'aquestes hi ha gairebé 10 minuts de títols de crèdit, perquè és que hi ha tanta gent que hi participa, i clar, i d'aquests molts són aquests, els especialistes i els dobles.
Ah, suposo, clar, que les pel·lícules, si és que hi ha més acció, clar, suposo que...
Sí, en les d'acció hi ha els especialistes de risc. I en les pel·lícules normals, doncs, a vegades hi ha els dobles, que es fan en les escenes on doncs, no necessàriament se li veu la cara, perquè el guió d'aquell dia, el programa de rodatge, no diu que aquella persona només hi està de figurant, que llavors també una altra manera d'entendre aquestes persones també són els figurants. Els figurants no tenen diàleg, estan allà, però és clar, si en un d'aquest figurant li poses la roba que porta el protagonista en una determinada presa, te dona la impressió de que és el protagonista però que està allà, però sense tenir cap mena d'interacció en la escena que s'està rodant.
Molt bé, doncs avui hem tocat aquest tema dels especialistes, dels dobles, així és que a vegades és això, que no són prou reconeguts i, com ens explicaves, estan englobats en aquest apartat.
Jo diria que sí, tampoc hi posaria la mà al foc perquè s'hauria de veure cada apartat a quin gremi de la cinematografia engloba.
Molt bé, doncs el tema d'avui, com dèiem, era aquest, i ara ens toca aquesta segona part, que sempre acabem aquesta secció que en Jordi ens parla d'aquestes estrenes, algunes que, aprofitant doncs, que hi havia dia festiu, ja es van fer, alguna que
sí,
estrena.
Gairebé tots els títols des de setmana es varen estrenar el dimecres, aprofitant que el dia 1 era festa, festiu a tot arreu, doncs el dia 1 la majoria ja estaven en cartellera, perquè així aprofiten l'embranzida i és un dia més a l'hora de publicar la recaptació del cap de setmana. La recaptació del cap de setmana, que per exemple amb els Venjadors, clar, va rebentar qualsevol 12 milions d'euros el primer cap de setmana.
Déu-n'hi-do.
Vull dir que ha tingut una entrada bestial. I és una pel·lícula de 3 hores, que ara, afortunadament, bueno, afortunadament per als exhibidors, amb el sistema digital els hi permet passar-los d'una sala a l'altra molt fàcilment, amb la qual no estan obligats a esperar el metratge de 3 hores per fer la següent sessió. Mm. Aquest era un dels problemes que tenien les pel·lícules de molt llarg metratge, que el reduir el número de passis feia que també es reduís el nombre d'espectadors que podien assistir a les projeccions. Però ara no. Ara en una sala la comencen a una hora, al cap d'una hora la comencen a una altra, quan acaba la de la primera sala per tant, sí. Alternant, i esclar, això ara ha permès una flexibilitat en l'horari i també una major afluència de públic. I esclar, això permet doncs, aquestes recaptacions tan, tan bèsties.
Mm-hmm. Molt bé, doncs què tenim per aquesta...
Doncs bé, aquesta setmana, mira, aquesta setmana tenim predomina majoritàriament els fets reals o personatges reals. Mm-hmm. Això predomina, no n'hi ha pas moltes estrenes, però sí que predominen aquestes pel·lícules. Hi ha 6 estrenes i de les quals 3 estan dedicades a fets o a personatges que realment van existir. I mira, podem començar precisament per el primer és en Rudolf Nureyev. Rudolf Nureyev, el ballerí, és el personatge a qui va dedicada, entre cometes, la pel·lícula El bailarín, que se subtitula Nureyev, el cuervo blanco. La pel·lícula ens parla d'aquest ballerí que ja destacava quan estava a l'escola de Leningrad i que allà, doncs, té l'oportunitat de substituir amb un ballerí per anar amb una gira a París. D'aquesta gira a París, resulta que en la seva actuació, doncs, el públic i la crítica doncs, destaca l'excel·lent actuació d'aquest ballerí, un jove. I, bé, ja sabem tots la història de Rudolf Nureyev. Aquí t'explica quan a París, tot i la vigilància del KGB, doncs ell vol prendre una decisió de la qual doncs, canviarà tot el futur de la seva vida. I ja sabem que es va quedar. Bé, però clar, la pel·lícula explica les tensions que hi van haver perquè bueno, ell tenia la família a la Unió Soviètica i en fi, aquestes històries que hem vist mil i una vegada sobre aquests desertors, entre cometes, d'un règim que doncs, en aquests artistes els tenia bastant encursetats. La pel·lícula està dirigida per un actor, l'actor és en Ralph Fiennes, i ell també apareix com a protagonista, com a professor de dansa de Nureyev. Nureyev, que interpreta un debutant en el món del cinema, un ballerí que es diu Oleg Ivenko. Per tant, la primera pel·lícula dedicada a personatge i a fets reals. La segona pel·lícula dedicada a fets reals, més que fets reals, és una llegenda que es diu El misteri del faro, que està ambientada en una illa del nord d'Escòcia. La illa en realitat es diu Flannan, i en allà hi ha una llegenda sobre la desaparició de 3 farers, de 3 encarregats del far. I aquí explica doncs, com aquests 3 personatges arriben a la illa a substituir en els farers que hi havia i ells encarregar-se'n del manteniment, i a partir d'un fet que es produeix a la pel·lícula, doncs tot canviarà i també canviarà doncs, el seu comportament davant de la situació. La pel·lícula està protagonitzada per Peter Mullan, Gerard Butler i Connor Swindells, que són els 3 personatges que interpreten els 3 farers.
És una pel·lícula, podríem dir, d'intriga.
És un thriller de suspens.
De suspens, sí.
I l'altra pel·lícula basada en fets reals és Vitoria, 3 de marzo. Vitoria és la capital d'Àlaba, al País Basc, i el 3 de març doncs, van succeir uns fets que es narren en aquesta pel·lícula, de les quals doncs, el règim en el seu moment no en va fer massa bombo, i que doncs, parla de que en l'època aquella doncs, hi van haver una sèrie de vagues. Això va passar l'any 1976. per tant estan al límit del règim, i que hi va haver una sèrie de vagues i aldarulls, a les quals, doncs, en aquella petita ciutat, perquè Àlaba no és una gran ciutat, doncs que no hi estaven acostumats, i les autoritats no estaven disposades a que la cosa anés més enllà, i va haver-hi una repressió molt, molt bèstia, i durant una assemblea, doncs, varen...
Això és el que va donar origen a la cançó Campanades de Mort del Llac, pot ser que fos aquesta? Penso que venia d'aquí, d'aquests fets, eh?
És possible, és possible.
Campanades a Mort venia d'aquests fets, em penso que eren d'aquí, del País Basc.
Sí, doncs és possible, sí, perquè el desenllaç d'aquesta càrrega policial va ser tràgic, amb morts i tot.
Per tant, la cançó diu assassins, va dir...
Sí, 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 aquesta és la campanada...
Campanades a Mort, i venia d'un fet tràgic del País Basc.
Te dono tota la raó, jo no. Però que sí que parla d'aquest fet. I llavors, doncs, bueno, aquestes són les tres pel·lícules que venen de fets o personatges reals. Llavors tenim un drama franco-belga que es diu En Buenas Manos, que aquí es parla de com funciona l'adopció d'un nadó. O sigui, hi ha una mare que té un nadó que no el vol, que el vol donar en adopció, i aquí entren en funcionament tots els sistemes que hi ha perquè aquest nadó pugui arribar a mans d'una mare adoptiva i de quins criteris fan servir. La pel·lícula és una dramatització d'aquest fet, i bé, doncs ha tingut molt d'èxit a França, perquè esclar, ja no tot són comèdies les franceses, en aquest cas és un drama, perquè per una banda veus la vida d'aquesta mare que vol ser adoptiva, que fa anys que vol tenir una criatura i no pot, i per l'altra banda, doncs, el fet de la mare biològica que es desprèn del fill però que n'està convençuda.
Deixa'm a Jordi, ara el tenien aquí, diu, Mort recorda la massacre que va succeir el 3 de març del 76 al barri de Zaramaga, a Vitòria, que arran d'una vaga d'obrers la Policia Nacional va matar 5 persones. Els assassinats van tenir lloc a l'església de Sant Francesc de Sís de Vitòria.
Aquest és el tràgic succés que...
No sé, podria ser hasta que sortís aquesta cançó a la banda sonora.
És possible, no t'ho puc assegurar. Bé, ja hem parlat de Buenas Manos i ara parlem d'animació. Animació també la tenim, amb Ugly Dolls Extraordinariamente Feos, aquests ninots de peluix que són imperfectes, que esclar, on te viuen els ninots que amb els que juguen la mainada, doncs els rebutgen i viuen en un món idíl·lic. Clar, ells tots són imperfectes, per tant no. Però què passa quan un grup d'aquests imperfectes traspassa la frontera del lloc on te viuen els ninots perfectes, no? I bé, això és el que explica entre cançons i humor i algun que altre, doncs, situació dramàtica, però bueno, si tractant-se d'una pel·lícula d'animació per mainada, les situacions dramàtiques no són gaire exagerades. I La primera cita és l'última pel·lícula que comentem, que és un drama familiar que parla de l'Alzheimer. L'Alzheimer des de la vessant d'una parella en què ell és un home que està acostumat a que la seva dona el cuidi sempre, vull dir, aquella gent que a casa seva no fot brot, i que, doncs, un bon dia, doncs, la seva dona li diagnostiquen un Alzheimer i que anirà a més, perquè, clar, aquestes malalties no tenen cap cura. I llavors, bueno, ell s'ha de replantejar la seva vida anterior, de com s'ha portat amb la seva dona i de quina manera li pot retornar aquests problemes que li va causar, no problemes, però sí de quina manera ell es va anar equivocant amb el tracte amb la seva dona. I amb això, doncs, també comptarà amb l'ajuda d'un amic seu que és metge i que, doncs, l'anirà doncs, orientant de quina manera té que fer perquè la seva dona, doncs, vagi portant aquesta malaltia de la millor manera possible.
I anem ja, no sé si, als estrenes...
A Torroella, doncs, a Torroella tenim... Sí, aquí hem acabat les estrenes, eh?
Perfecte.
És que n'hi ha poques. I a Torroella, doncs, animació amb el Parque Mágico, una pel·lícula que no fa gaire vam comentar aquí, aquesta nena que té aquesta imaginació desbordant i que per art de màgica és transportada en un d'aquests parcs temàtics que ella sempre dibuixava i creava. En aquí viurà, doncs, també moltes aventures. I Dolor i Glòria, l'última pel·lícula de Pedro Almodóvar, que alguns diuen que està una mica basada en la seva vida real, doncs que ens porta en aquest director de cinema que està en hores baixes i que doncs, recorda, a través de traslladar-se al seu poble natal, doncs, la seva infància, el seu, primer, el seu amor d'adult, i doncs, quan li va sortir també la vocació per al món del cinema. Antonio Banderas i Penélope Cruz encapçalen aquest, el repartiment.
Molt bé, doncs, Jordi, ho hem de deixar aquí, ja estem menjant temps a l'informatiu, i la setmana que ve més.
Molt bé, doncs fins la setmana que ve i que tingueu un bon triumvirat aquesta cap de setmana.
Triumvirat i marató, pels que la facin.
Exacte, també. Sí, que aquest any coincideixen les dues coses, és veritat.
Molt bé, Jordi.
Adéu-siau.